Fa més de 100 anys, l'Hotel Suís era un lloc de trobada per als sabadellencs en el qual, entre d'altres coses, es debatia sobre esport, una pràctica que ja començava a estar de moda. Un segle després, continuem amb aquell esperit històric d'una ciutat estretament vinculada a l'esport. Hotel Suís, amb Adrián Arroyo.
Veus que va evolucionant l'atletisme femení. I, bueno, el que no és normal és que duri tant temps, un rècord, i d'aquesta manera, pues, amb aquesta evolució, veurem que tindrem, pues, un atletisme que és el que es mereix.
Què tal, com esteu? Ja ho veieu. No podia començar pitjor el 2023. La veu de la Carme Valero, a qui escoltàvem ara, una de les esportistes més prolífiques que ha donat la ciutat de Sabadell, ha mort aquesta matinada, als 68 anys. Portava uns dies en cures intensives per un vessament cerebral i fa unes hores que ens ha dit adéu de manera definitiva i, evidentment, de forma massa prematura. Doble campiona del món de cross, primera atleta espanyola femenina en anar a uns Jocs Olímpics, ho va fer a Montreal, i una pionera, crec que és la paraula que millor la pot definir. En una època a la qual es requeria anar contracorrent per fer el que ella volia fer, i el que, de fet, va acabar fent, va ser la primera en moltes coses, passant-les de verdes i de madures i suportant retrets pel simple fet de córrer sent dona en una societat que no veia amb massa bons ulls l'esport femení i fent de la seva passió una manera de viure i, per què no dir-ho, de guanyar també. Victòries a Sabadell, a Catalunya, a Espanya i a nivell mundial. Una llegenda, Carme Valero, que avui ens ha deixat, insisteixo, massa d'hora i una figura sobre la qual girarà bona part d'aquest primer programa del 2024.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Com comentem des de la redacció, he dit una pitjor forma de començar el 2023, un que encara està en el passat, 2024. Amb la Beatriz Aguilar, al control de so, arrenquem.
Què passa fora de l'hotel en un minut?
Avui s'enceta la jornada de primera divisió masculina de futbol amb 3 partits a les 5, Getafe-Rayo. Ja us dic jo que avui va la cosa de duels de proximitat, aquest primer derbi madrileny. A 7:15, Basc-Real Sociedad a la Vés. I a 10:20, Valencia-Villarreal. Pel que fa als catalans, Girona-Atlético de Madrid demà, Les Palmes-Barça dijous. Jennifer Hermoso, al marge de l'actualitat judicial, ha confirmat el seu fitxatge pel Tigres, el campió de la Lliga Mexicana femenina, i arriba procedent d'un altre equip mexicà, el Pachuca. I Rafa Nadal ha tornat a la competició individual amb victòria. El manacorí, que feia gairebé un any que no jugava un partit individual, s'ha imposat en 2-7, 7-5 i 6-1 a l'austríac Dominic Thiem. A 8ens de Brisbane s'enfrontarà ara a l'australià Kubler, que s'ha classificat per l'abandonament del rus Karatsev. I aquí a l'Hotel Suís.
Comenta la recepció.
Carme Valero serà, evidentment, el nom propi del programa d'avui, però tenim més coses. Tenim roda de premsa, per exemple, en directe d'aquí a uns minuts des de la Nova Creu Alta per la Bladis Copotun, i encara recuperarem la ressaca de la Cap d'Any Reis, o mirarem el futur en un any olímpic com el que estem encetant, ara sí que ho diré bé, el 2024.
L'actualitat de la primera rep.
Avui mateix tenim els primers partits de l'any. Lugo Celta Fortuna a les 7 i a l'altre grup, el Algeciras Recreativo a les 7 i a les 9, Murcia Atlético B i un Intercity Màlaga que no juga a Alacant sinó a Oriola, a Los Arcos. Per cert, actualitat de primera federació que fa referència al rival del Sabadell demà passat, Liberto Beltrán, nou jugador del Tarazona. Per tant, l'atacant s'incorpora com a reforç d'hivern al conjunt aragonès.
La notícia curiosa.
Morlai Sila, internacional amb Guinea, es va intercanviar la samarreta amb Vinícius Júnior. La samarreta en qüestió va desaparèixer després al vestidor guineà i el futbolista va acusar el seu seleccionador d'haver-la robat. Doncs bé, el tècnic l'ha deixat fora de la convocatòria per la Copa Àfrica, que es disputa d'aquí uns dies.
De quin partit no estarem pendents?
A 2:15, d'aquí a 22 minuts, Indonèsia-Líbia, amistós internacional masculí.
i a les xarxes socials.
Vladislav Kopotun, avui protagonista en roda de premsa, i que a les stories d'Instagram, allò tan tòpic que s'ha fet últimament de posar les stories de resum de l'últim any a Instagram, doncs el futbolista ucraïnès va recuperar una foto del seu pas per aquest mateix estudi per Ràdio Sabadell ara fa uns mesets.
Avui celebra el seu aniversari.
I acabem felicitant l'exentrenador del Natació Sabadell de waterpolo masculí i també exseleccionador espanyol, el Gavi Hernández, i com no podia ser d'una altra manera també qui està al capdavant de la tècnica del programa, la gran Beatriz Aguilar.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Vuit minuts i mig per sobre del punt de la una, primer programa del 2024. Ja ho has vist, Sergi Garcés, quina manera d'arrencar l'any. Nova Creu Alta, què tal, com estàs?
Doncs mira, ara avançant que el 2023 tampoc és que estiguéssim gaire millor, però fins i tot ens podíem canviar d'inici d'any, però no, ens quedem amb el del 24, va.
Sí, en un editorial l'he començat dient inici el 2023 i ha acabat amb 2024. Ara anem amb l'actualitat del Centre Esports Sabadell, Sergi, ni que sigui per una qüestió de timing, perquè d'aquí a res a uns minutets ha de parlar amb la Disco Botun, però és que el cos em demana començar per Carme Valero i per preguntar-te per aquesta tristíssima notícia que ens deixa gairebé les primeres hores del nou any, aquesta mort d'una llegenda, d'una pionera, d'un esportista en majúscules.
Sí, subscric gairebé el que deies al principi, que la paraula o la definició de pionera és la que millor pot reflectir el que representa, ha representat i representarà segur al llarg dels anys i per molts anys la figura de la Carme Valero. Al final, en una època, com deies, molt difícil perquè les esportistes dones poguessin fer allò que volien fer, doncs ella va marcar tendència, va trencar portes, no va picar portes, no, les va tirar avall directament i es va convertir, com diem, en un autèntic referent del seu esport en concret, de l'atletisme, però jo crec que de l'esport en general i en majúscules.
Doncs Sabadell que l'acomiada, ha mort aquesta matinada, després hi aprofundirem amb veus de sobres conegudes i autoritzades de l'atletisme de casa nostra i de l'àmbit català. Ara sí, vaig amb el Centre d'Esports, insisteixo, després de la roda de premsa, la veritat és que només podem tenir bones paraules del que ha estat una figura històrica com és la de Carme Valero en el dia del seu comiat. Avui parla la Disco Botun, primera roda de premsa, Sergi, del 2024, a dos dies vista d'un partit, un Sabadell-Tarazona, que s'havia de jugar avui, ho hagués fet tot encara més estrany, però que finalment, com ja és de sobres conegut, es juga demà passat a les 7.
Sí, de tant en tant hi ha alguna ment pensant que reflexiona i que rectifica. Després de les gestions fetes pel club, com dius, com a mínim ens vam estalviar haver de tenir doncs, dos dies menys de feina, dos dies menys de preparació i que els jugadors haguessin de tornar doncs, amb la ment molt més posada abans d'hora del que comença a ser doncs, aquesta contrarrellotge particular que té el Sabadell. Aquestes 21 jornades que li queda a l'equip d'Òscar Cano per endavant en el repte cap a la permanència i que arrenca, s'inicia aquest dijous a les 7 del vespre aquí a l'estadi de la Nova Creu Alta. Doncs com diem, posem el marcador a 0 amb aquest menys 8 que ara mateix acumula el Centre d'Esports i pendent sobretot de les necessitats i de les urgències que té l'equip a l'hora d'assolir doncs, el repte majúscul que se li presenta fins al mes de maig aproximadament.
Hem de parlar de rumorologia al voltant de la venda, hem de parlar de possibles sortides de lesionats i hem d'escoltar la Disco Botun. Per tant, organitza-t'ho tu gairebé com vulguis, Sergi, tu que hi ets allà. Per començar, l'equip s'ha entrenat a Sant Oleguer avui. Això implica que anirà en hora avançada no. O amb retard la roda de premsa?
Res. Vaig darrere del protagonista, entrant tots dos a la sala de premsa Miguel Quereda, aquesta primera roda de premsa del 2024, i preparats per escoltar un dels noms propis, sens dubte, de les últimes setmanes a l'actualitat del Centre d'Esports Sabadell, com és el de Vladis Kopotun.
Doncs avancem fins i tot 3 minuts. Aquesta compareixença parla el futbolista sorgit d'Olímpia, Vladis Kopotun, titular al Lleó. Veurem si demà passat repeteix titularitat a l'11.
Vladis, bona tarda i bon any. Deixem que comencem per aquí. Res, sense massa temps, m'imagino, per desconnectar davant del repte que té l'equip en aquestes 21 jornades que li queden per endavant. Com heu tornat i com afronteu, com dic, aquesta particular contrarrellotge que us queda ara en endavant?
Bueno, primer de tot, feliç any a tothom. I, bueno, és un repte, com tu dius, molt, molt important, molt valiós per nosaltres perquè no podem descendre. I bueno, l'equip està treballant setmana rere setmana per aconseguir l'objectiu, per sumar aquestes victòries que són necessàries. I bueno, treballant molt dur, el peron ha sigut curtet, ens ha vingut bé parar per desconnectar una miqueta, però bueno, amb moltes ganes que hem tornat tot l'equip i el cos tècnic i tothom, i treballant per primer de tot guanyar aquest dijous.
El míster no parla de finals, però aquest partit sí que s'acosta, no? Que seria una final, sobretot pel fet de que sigui un rival directe a la classificació. I el que podria distanciar-se encara més.
Bueno, jo crec que més que perillosa, o sigui, és un partit molt important, molt valiós, en el qual hem de treure, òbviament, els 3 punts, però tampoc, com bé diu el míster, ens hem de posar nerviosos. Al final, si és un partit que no es guanya, no crec que sigui una catàstrofe. Seguirem treballant setmana rere setmana i jo crec que això ho traurem cap endavant sense cap mena de dubte.
Sense ser catàstrofe, com dius, potser seria més negatiu en l'aspecte mental col·lectiu que fins i tot numèric, que numèric també complicaria, però fins i tot una sensació en la línia del que potser deia el Pere, de dir que no tinguem ara un sotrac amb tota la il·lusió amb la qual s'ha d'afrontar aquest tram final de temporada.
Bueno, és un partit que ve, com dir-ho, no complicat, sinó que és, a veure com dir-ho, no és una final, però crec que és un partit molt important. Un partit molt important en el qual hem de sumar els 3 punts i és amb la mentalitat que estem treballant. O sigui, nosaltres tenim les màximes ganes més que ningú, i ja ho podeu creure, que és de sumar aquesta victòria, i a més a casa, que és davant de la nostra gent. I segur, o sigui, estem, jo personalment estic molt convençut de que ho traurem.
Li pregunta per la seva titularitat al Reino de León.
No sé si això significa que ara també tu penses que pots repetir titularitat.
Si pot repetir titularitat.
Com està?
Com es troba ell personalment?
Bueno, personalment a León vaig estar molt agraït per l'oportunitat que em va donar Òscar, i des d'aquella setmana, bueno, des que hem tornat, hem treballat cada dia i treballo personalment molt dur cada dia, perquè el segon partit l'Òscar, bueno, o qui decideixi quin és l'11 titular, doncs poder tornar a sortir. Òbviament treballant cada dia, i això al final ho decideix el míster. Depèn de les necessitats de l'equip.
Ja que estem en el tema personal i en el mercat d'hivern que s'acaba d'obrir, com hi ha tanta rumorologia, algú podria pensar, vés a saber el què. Vull preguntar-te si tu estàs tranquil en aquest sentit, i sobretot després d'haver escoltat algun dia a Òscar Cano, després del partit de la Culto, per exemple, i algun altre dia més, parlar tant i tan bé de tu, si això també et dona aquesta tranquil·litat de saber que no has de patir pel que pugui passar al llarg de les pròximes setmanes.
Més que tranquil·litat, jo estic tranquil amb mi mateix, perquè al final la tranquil·litat jo crec que depèn d'un mateix, en el sentit d'entrenar, de cuidar-se, de veure's un mateix donant el 100%. Si tu estàs tranquil amb tu mateix i saps que dones el 100% per estar bé físicament, per estar bé als entrenos, per descansar, tot en general, jo crec que un mateix pot estar tranquil perquè sap que està fent bé la feina.
Li pregunta pel mercat d'hivern, parlen pel mercat de Salvador, quines sensacions, com l'ha rebut el grup i el seu paper.
Clar, o sigui, jo crec que tothom és important, no diria que tenim un que és molt important i un altre més important, jo crec que tothom és important. Carles es va unir al grup el mateix dia que crec que es va anunciar la seva arribada, i bueno, molt bona arribada, bons entrenos, i treballem tots en equip per el mateix objectiu. No crec que depengui de ningú en concret.
Sí, malauradament, Vladis, les dues últimes temporades, ja no me'n vull anar molt més enllà, l'equip per aquestes dates s'ha trobat en situacions similars, i tant a l'època de Pedro Munitis com l'època de Miqui Lladó l'any passat, no sé si extrapolar-ho també aquest any amb Òscar Cano, un dels secrets que es va marcar el vestidor llavors va ser allò de no pensar molt més enllà del partit a partit, allò que es diu tan tòpic també, de no fer càlculs de si fem els propers 6, si fem els propers 9. Ha de ser també aquest el camí? Creus que és una mica la clau de no posar-se més nerviós del que tocaria?
Sí, com he dit al principi, és molt important, com tu dius, és un tòpic, però anar partit a partit, perquè al final no podem estar pensant en la data de Cornellà quan aquest dijous tenim un partit molt important davant la nostra afició. Que el de diumenge que ve també és molt important, sí, però primer de tot anem a apartar la zona, que és aquest dijous a les 7:30 i esperem a tot el món.
Les estadístiques són fredes i el Sabadell ha de fer més de la meitat dels punts que queden encara. Si és una segona volta de playoff, veu l'equip capacitat de fer-ho? Després d'haver fet el que ha fet fins ara, clar.
Sí, bueno, jo crec que els resultats no ens han acompanyat massa, però estic convençut de que això ho traurem. O sigui, com tu dius, a lo millor ha de ser una volta molt, molt bona, però jo crec en l'equip i crec que som molt capaços de realitzar-ho, de sumar tots els punts possibles i de sumar sobretot moltíssims més punts que la primera volta, perquè som capaços i tenim un equip per fer-ho.
Alguna més, Pere? No? Passem a la pregunta del
soci. Sí, un soci et pregunta què esperes d'aquest 2024.
Bueno, espero que principalment podem aconseguir l'objectiu marcat, que és el més important ara mateix i el que tenim tots els jugadors ficat al cap, i personalment doncs fer un bon any, i fent jo un bon any podré ajudar el Sabadell a aconseguir l'objectiu, bàsicament.
Doncs fins aquí la roda de premsa de Vladis. Esperem que la gent vingui a les 7 i no a quarts de 8, eh?
Sí, sí, podríem fer tant en Vladis i jo el 2023 i ell mitja hora més tard del que és l'inici de partit, recordem, a les 7 aquest Sabadell-Tarazona.
Doncs sortint de la sala de premsa, Miguel Quereda, jo trobo a faltar, ara les preguntes aquestes dels companys. És evident, ho hem dit en alguna ocasió, Adri, que no està l'escenari, no està ara mateix el panorama de l'equip com per brometes, però sempre tenia un punt simpàtic de saber alguna de les, allò que es diu, pollites, alguna de les xinetes que es llançaven els uns als altres a l'hora de fer-se preguntes punyeteres, però fa unes setmanes que ens hem quedat sense aquest argumentari graciós.
Recordem que va ser, com dèiem abans, titular al Reino de León en l'últim partit del 23, com a nou, com a davanter centre, i no sé, Sergi, què et diu el Nas? Jugarà d'inici o no, Vladis, aquesta setmana també?
Doncs mira, si ens haguessin d'agafar allò de la meritocràcia, crec que no hauria masses dubtes de que així ha de ser, sobretot perquè no només va ser titular al Reino de León, sinó que, a més, perquè Marc Domènech es va marcar un autèntic partidàs, Adri, però va tenir una primera mitja hora que segurament va coincidir amb la bona mitja hora o la millor mitja hora que va fer l'equip davant la Cultu, on el nom propi, per dir-ho així, va ser el de Vladis Kopotun. Malauradament no va estar encertat en la definició, però seves van ser les dues ocasions més clares de gol que va tenir el Sabadell davant el conjunt de Lleó. Per tant, si això valgués, més enllà de no haver vist com ha entrenat aquests dies en la tornada de la feina els uns i els altres, per què no? Per què no creure que pot ser el jugador referència al davant, o com a mínim un dels que jugui d'inici a aquest partit davant la Societat Deportiva Tarazona?
Demà passat sortirem de dubtes a les 7 a casa en promoció pels menors d'edat que poden anar de franc a veure aquest primer partit del 2024 del Centre d'Esports a la Nova Creu Alta i en general, de fet. Avui és 2 de gener tot just. És curiós perquè ahir, festiu, dia 1 de gener, suposo que en part perquè ja hi ha jornada avui mateix, i ho hem dit mil vegades, però vaja, que no sigui per fer una ploradeta més, té nassos en jugar el 2, el 3 i el 4 de gener entre setmana, havent-hi un cap de setmana just després, completament net per 36 dels 40 equips de la categoria. Però vaja, amb això de la Copa del Rei, doncs tot jugant entre setmana, a excepció d'alguns que ho han pogut endarrerir. Dit això, Sergi, ahir dia festiu teníem designació arbitral, vell conegut, no pel Tarazona, perquè no té cap precedent amb ell, però sí amb el Centre d'Esports, el balear Luis Bestar Cervera serà el col·legiat d'aquest Sabadell-Tarazona.
I una mica de tot, no? Amb el Sabadell, dues victòries, dues derrotes. Si no vaig errat i m'ha semblat llegir per línia interna, tots els partits o tots els precedents de moment han estat aquí a l'estadi de la Nova Creu Alta. Per tant, repetirà visita també ell a l'estadi Creu Altenc. I per acabar-nos d'ubicar una mica millor, l'àrbitre del golaç de Cristian Herrera en aquell famós partit que es va haver de jugar en dos terminis i que va suposar una victòria llavors importantíssima per l'equip, per l'equinat, davant la UD, davant la Unió Deportiva Logroñés.
Dues victòries i dues derrotes, concretament amb el Sabadell, els quatre partits, com comentes, a la Nova Creu Alta, i en general resultats força favorables pels de casa en aquestes temporades a primera ref. 19 victòries en 32 partits, per qui jugava de local. Per tant, aquí una estadística més a la qual aferrar-nos. No t'ho he arribat a preguntar abans, perquè ha anat prou ràpida la compareixença de Vladis Kopotun. Com tenim el tema de la infermeria?
Doncs més o menys com hem sabut al llarg dels últims dies. Hem vist Sander sortir, per exemple, ens deia que a poc volen entrar en el grup. Per tant, descartat, si no passa res molt estrany, pel partit d'aquest dijous. Veurem si arriba a temps pel partit d'aquí a 10 dies, que serà confirmadíssim, el nou municipal de Palamós davant la Unió Esportiva Cornellà, encara en aquesta primera volta del campionat. I per la resta, doncs, hem vist a Freud també, que ens apuntava que en un parell de setmanes ha de tornar a entrenar amb el grup. Sabem que Sebas Coul ha marxat amb la seva selecció, tot i que va marxar lesionat. Veurem si acaba entrant en aquesta llista definitiva per disputar la Copa d'Àfrica o ens el tornen de camí cap a casa. I poca cosa més per la resta. Com deia Adri, el que ja ha sabut, que a Raúl Baena li queda un partit de sanció, per tant ja està també en el tram final de la seva particular recuperació després d'aquell càstig de 6 enfrontaments per l'expulsió a l'estadi Johan Cruyff, i que la resta tots a disposició, fins i tot doncs, el nom propi, com també s'ha parlat d'ell a la roda de premsa, d'aquesta única fins ara incorporació de l'equip en el mercat d'hivern, que no és una altra que la de l'exjugador ara de l'Atlético Saguntino, disciplina del Castellón encara, com és Carles Salvador.
S'ha dit veterà jugador, per tant, per aportar aquest plus d'experiència. Dic això perquè el Sabadell tenia dues llicències disponibles, una de sub-23 i una, malauradament, per la lesió de Pablo Monroy, de sènior. Ara mateix només en té una de disponible, que és la fitxa sub-23 que va deixar lliure Biel Ferrés. Per tant, el capítol de sortides clau per entendre un mercat de fitxatges que tot just acaba d'encetar-se, segon dia de mercat, i que en el cas del Sabadell ha de ser especialment mogut. Per tant, Sergi, deixin sortir abans d'entrar, igual que el tren, i en quin punt estem aquí?
Doncs mira, no hi ha cap notícia avui, però sí que podria haver-hi notícia en les pròximes hores. De fet, gairebé a les travesses li preguntàvem a Vladis Kopotun, perquè si ens ho haguéssim preguntat fa unes setmanes, algú, més d'un i de dos, segurament haguéssim posat el jugador ucraïnès en aquesta llista. És evident que després, i no parlo només per la titularitat, sinó després d'haver escoltat a Òscar Cano en alguna de les entrevistes que ha fet, com per exemple la que va fer a l'Hotel Suís, parlar d'ell, doncs no hi ha dubte que serà un jugador important pel granadí en aquesta segona volta. D'altres noms propis, doncs mira, apuntar el de Fran Callejón, que podria ser un dels primers en sortir de la disciplina del Sabadell, i no m'estranyaria que en les pròximes hores fins i tot poguéssim tenir notícies al respecte d'aquesta decisió de prescindir dels serveis del jugador, fins la temporada passada al Linares Deportivo, una de les cares noves que ha tingut el Sabadell aquest any.
Per tant, estaríem parlant de porta oberta, escoltar ofertes, i si tens alguna que et pugui
diria
fer el
més, pes. Diria més que és rescissió de contracte com a tal. No esperar que tingui oferta per saber si surt o no, sinó que es desvincularia del Centre d'Esport Sabadell directament a l'espera de que pugui trobar futur immediat en algun dels equips de la resta del territori.
Recordem un Fran Callejón que va arribar, com comentaves tu abans, en el mercat d'estiu, un futbolista que és nascut l'any 98, per tant, 25 anys. En tenim uns quants d'aquests de sub-23 més 1, sub-23 més 2, de gent que té fitxa sènior, però que és prou joveneta, en aquest cas. Ho dic bàsicament, Sergi, perquè alliberaria una altra fitxa sènior, que no ens enganyi això de ser jugador relativament jove, 25 anys, perquè quedaria disponible una fitxa de les de més de 23 anys,
Correcte, Correcte, aquest seria el cas, ja et dic, eh? No, res confirmat, res encara, ni molt menys per part del club, però sí que és un dels noms propis, tampoc ningú no ens ho ha volgut confirmar, però un dels noms propis que està a les travesses, i insisteixo, m'atreviria a dir que en les pròximes hores, fins i tot abans d'aquest partit contra la Societat Deportiva Tarazona, tot i que Ferran Callejón es va entrenar ahir i s'ha entrenat avui amb tota la normalitat amb la resta del grup, es podria fer oficial aquesta desvinculació del conjunt arlequinat.
450 minuts jugats, 10 partits, i m'atreviria a dir que en cas de confirmar-se aquesta sortida més que probable, un pas bastant testimonial, el de Callejón per aquí pel Sabadell. Acabo, Sergi, no sé que em diguis una altra cosa, no em diguis el contrari, parlant de la rumorologia que hi ha hagut i continua havent-hi al voltant de la venda del centre d'esports. De fet, quins últims dies de 2023 que vam tenir, sent notícia per rumors, més que una altra cosa, vaja, però notícia a grans capçaleres.
Sí, 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 recordem, per si algú va estar despistat enmig de les celebracions i dels preparatius, que s'havia arribat a parlar, diria que va ser el diari AS, per exemple, el que ho va esbombar, el que ho va publicar.
Sí, però se'n feia ressò després l'esport, etcètera.
Correcte, que hi havia un grup de, no sé si dir inversors, no sé, d'emprenedors de Silicon Valley, o amb seu a Silicon Valley, als Estats Units, que estarien interessats en la compra d'un club espanyol per fer un projecte absolutament revolucionari en quant a gestió de club, etcètera, etcètera, i que un dels clubs que estaven en aquesta cartera de futuribles, entre d'altres, era el del Centre d'Esports Sabadell. Ja vam dir en el seu moment que no era una operació viable al club, o que com a mínim no es veia com a viable des del Centre d'Esports Sabadell. Per contra, a ningú se li escapa que continua havent-hi moltes reunions, que continua havent interès de diferents grups i fons d'inversors per comprar o per entrar a participar en diferents operacions dins del paquet accionarial del Centre d'Esports Sabadell. La rumorologia dels últims dies, Adri, se centra sobretot en un grup italià que podria aterrar en les pròximes hores per presentar projecte. A partir d'aquí, bé, veurem si prospera, si no prospera, en condició o en quina no condició es podria portar a terme, si és que es porta a terme d'alguna manera, alguna d'aquestes operacions, insisteixo, de compra del club o d'entrar a participar del Centre d'Esports Sabadell. Insisteixo, el club és evident que necessita aquests diners. És evident que el club sempre, sempre, algú des de dins dirà, sempre ha estat obert a escoltar totes les ofertes que es puguin presentar, i que ara mateix hi ha una necessitat evident, perquè la situació econòmica amb la qual viu el Sabadell, ja pensant en aquesta pròpia temporada 23-24, és com per estar en un punt de preocupació seriosa. I a partir d'aquí, doncs, a veure com van els esdeveniments.
Doncs estarem atents a com avançar tot plegat, però com comentes, accent italià en aquesta proposta, i dies de molt moviment també, no només als despatxos pel que fa a la direcció esportiva, sinó també pel que fa a la propietat del Centre d'Esports Sabadell com a tal, o si més no, als seus inversors. Em deixo alguna cosa, Sergi, o no?
No, per la resta, que ja no queda ningú per aquí per l'estadi, més enllà dels treballadors habituals del Centre d'Esports Sabadell, que continuen, evidentment, és que em fan cares des de dins de l'oficina de dir, home, aquí estem treballant encara, Doncs això, escoltant Ràdio Sabadell, fidelitat, i acabant de rematar la feina pensant en aquest partit de dijous, Comença el 2024 i ho fa dijous a les 7, no a quarts de 8, a les 7. Des de quarts de 7, de fet, ens hi posarem els del Sabadell en joc.
Ja molt fidel, oient de Ràdio Sabadell. Gràcies, Sergi, abraçada, fins ara.
Fins ara.
Ets un panarra. T'agrada el pa de debò. Cruixent, amb molla esponjosa i l'aroma de l'autèntic pa. A Valero també som uns apassionats del pa. Del pa de veritat, del de sempre. Del que vam aprendre a fer fa més de 60 anys. Per això, elaborem les nostres especialitats com abans, respectant la tradició, perquè puguis tornar a gaudir del plaer de menjar pa. Perquè a Valero som forners. Som del Sabadell.
Elevator Commerce, tu aliado por más de una década en repuestos de ascensor y escaleras mecánicas desde nuestra central en Sabadell, exportando calidad a más de 80 países y presentes en diversas delegaciones españolas, queremos desearte unas felices fiestas. Que esta temporada esté colmada de alegría y momentos especiales junto a tus seres queridos. Desde Elevator Commerce, la solución del ascensorista, agradecemos tu confianza y te deseamos unas felices fiestas y un próspero año nuevo.
D'una a dues, l'Hotel Suís, a Ràdio Sabadell.
Tres minuts per sobre de dos quarts de dues en directe a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell fent el primer programa del 2024, un any que no podia començar pitjor, la veritat, pel que fa a l'esport local i d'arreu del país, sincerament. Carme Valero ens ha deixat aquesta matinada als 68 anys.
Un referent, una lluitadora, i vull dir que sempre anava de cara a les coses, més, això li va portar més d'un problema, però vull dir que amb ella s'hi podia comptar, perquè era, dic, sobretot era molt, 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 molt generosa, molt lluitadora.
Eren declaracions al Cafè de la Ràdio del Josep Maria Ententes, exdirectiu de la Federació Catalana, expresident de la JAS, prohom de l'atletisme i, evidentment, també sabadellenc. Marxa, la millor esportista pel que fa a l'atletisme, espanyola del segle XX, campiona del món dues vegades de cross, primera atleta espanyola dona que participaria en uns Jocs Olímpics, ho va fer a Montreal 76, i, entre d'altres guardons, la primera rellevista de la torxa olímpica a Catalunya l'any 92. Va ser a Empúria Brava. De fet, aquí hi ha una anècdota també. Es va assabentar per la ràdio, que seria ella la primera, i crec que no li va caure massa bé. I després també va dur la torxa a Sabadell, amb el que ella mateixa anomenava el seu segon pare, el Pep Molins, que ens va deixar just fa 10 mesos. Les mostres de condol s'han succeït a les xarxes des que s'ha conegut la notícia, el Natació Sabadell i el seu president, el Claudi Martí, la Federació Espanyola, el Centre d'Esports, estaments de caire polític, la mateixa alcaldessa Marta Ferrés, per exemple, i un llarg etcètera. Va rebre reconeixements de tot tipus. En vida, a Sabadell, per exemple, de la JAS, el 40è aniversari del seu segon Mundial de Cross, a Castellseràs, a Terol, que és on va néixer, al míting internacional d'aquí de la ciutat, però per sobre de tot, Ententes no ha destacat avui els seus brillants resultats, sinó sobretot el seu tarannà.
La Carme tenia un altre vessant, a part de la seva capacitat de córrer, no? I jo sempre penso que els dos títols de campiona del món de cross queden petits davant de la seva generositat, la seva capacitat per ajudar els altres, fossin atletes o no fossin atletes, les seves constants reivindicacions per l'atletisme femení, ja estem parlant dels anys 70-80 del segle passat, les confrontacions amb la Federació Espanyola d'Atletisme, perquè volia ella una equiparació amb l'atletisme masculí.
Per tant, una pionera en majúscules. Avui volem recuperar aquí a Ràdio Sabadell un fragment d'una entrevista en aquesta mateixa emissora de fa poc més de 5 anys. A més, una entrevista conjunta amb el Pep Molins i amb la mateixa Carme Valero, que serveixi com a homenatge per tots dos, avui, evidentment, de manera més especial, per la doble campiona del món de cross.
Jo vivia a Cerdanyola i llavors li deia al pare que on podíem portar per anar a córrer i tot això. I vaig veure passar per allà una carrera que havien les banderetes de la Coca-Cola marcant el circuit i jo, senyor, on puc anar a apuntar-me per córrer? I llavors em van dir Sabadell i llavors doncs, el meu pare li vaig dir tu tens la tieta de Felisa i llavors doncs, podem preguntar-li. I casualitat que vivia al costat de les germanes Soler. I són les que em van indicar doncs, que baixés a les pistes a parlar amb el Pep. I dit i fet, baixo a les pistes i bueno, llavors em presenten el Josep Pro i llavors doncs, el Molins també estava per allà. I quan puc venir? Diu, demà mateix, si vols. I l'endemà ja estaven allà amb les sabatilles Victòria, enrelliscant per la herba, però molt bé. Quan portava 20 minuts o mitja hora, no recordo, em va dir, bueno, ja està bé per avui, nena, i em vaig posar amb un racó a plorar que volia córrer més. Bueno, llavors va dir, vine, vine, corre una mica més. I llavors ja em va dir, bueno, ja fins demà, demà ja, ja correràs més.
Carme Valero és la millor atleta que jo he pogut entrenar. A més, va ser una campiona que volia ser la primera i va ser la primera moltes vegades.
No m'ha deixat anar a córrer a molts llocs perquè si no tenia d'anar sola i, bueno, era com el meu segon pare. I llavors doncs, va dir, diu, nosaltres anem a la Gent Buena el diumenge. I llavors jo li vaig dir, dic, jo no puc córrer. I diu, si vols córrer, tens de córrer el nom d'una altra noia. I jo, bueno, tot el que fos córrer, doncs el que fos. I em va dir, diu, i la llicència serà com si fossis la Teodora Rodríguez. Vaig estar tota la nit donant voltes a la Teodora Rodríguez, que hasta m'ho vaig apuntar perquè pensant, no te'n recordaràs d'aquest nom. Vaig córrer a la Gent Buena i va ser la meva primera carrera, vaig quedar a la novena, després ja vaig córrer a Montjuïc, vaig quedar a la tercera, després ja vaig començar a guanyar i, bueno, i així a poc vaig anar escalant.
Com que vam haver de fer moltes trampes, i encara ara no vull ser massa explícit perquè les temporades comencen de l'1 de novembre al 31 d'octubre i una fitxa val cèntims. I si et ve algun atleta que comença el setembre, mig octubre, per dues setmanes o per un mes no els traiem llicència fins que després, perquè la llicència és important, perquè hi ha el seguro i tota la... Si no, no surts enlloc, no val per res les marques i tot això. Doncs ens n'hem fet un fart de fer trampes així, que no poden dir-se, però... I ella, mira, Teodora, ara me n'entero, jo ja no me'n recordava d'això.
Entranyable, Els inicis de la Carme Valero a l'atletisme, després mil i una vegades havíem escoltat l'anècdota aquella que abans d'anar al Mundial de Cross mateixos directius referien a l'esport femení com un esport de colones i petxugones, i una d'elles va tornar amb el títol mundial a la butxaca i a partir d'aquí es va guanyar el respecte de tothom. Jordi Molins, actual president de la JAS i fill del Pep Molins, què tal, com estàs?
Molt bon dia. Bé, regular, no és el millor dia del món, però aquí estem, sí, sí.
Un cop molt, molt dur per començar aquest 2024. Quins records, ara, escoltant aquest fragment?
Sí, 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 clar. Jo vaig viure... o vaig conèixer la Carme, que jo era molt petit. Ella tenia uns 10 anys més que jo. I ella, doncs, amb els fills del Pep, que ella deia, que érem nosaltres, doncs, que era, en aquella època érem petits, doncs jugàvem amb ella després dels entrenaments i clar, vam tenir una relació molt estreta durant molt temps i, de fet, durant tota la vida. Sí, sí.
Com definiries la importància que ha tingut la Carme per l'atletisme i per la ciutat?
Home, brutal. És a dir, ho deia abans, l'ententes. Brutal. És a dir, que el pas de gegant que va fer ella a nivell de resultats esportius va ser impressionant, perquè en una època, com també deia, on socialment l'esport femení era una anomalia, pràcticament ningú considerava com una cosa important, doncs ella es diu que va fer, o heu comentat que va guanyar dues vegades el campionat del món, és veritat, però de fet va fer tres podis, perquè l'any anterior a guanyar el campionat del món havia fet ja podi i havia quedat tercera, a més anar a l'Olimpiada, més tots els resultats amb marques i rècords que va fer, que en fi, em descomptaria, no tinc ni idea, m'ho haig de mirar, la quantitat de rècords i campionats d'Espanya que va guanyar durant molts, molts anys. Va tenir un domini aquí a Catalunya i a Espanya impressionant i per això li va permetre tenir els resultats que va tenir a fora. Però estic d'acord amb el Josep Maria Ententes, no només com a atleta, sinó com a persona. Sempre va ser una persona que a nivell de la JAS va estar a disposició del club per allò que necessitéssim, a nivell de l'esport en general, sempre li podies demanar el que fos, que ella procurava doncs ajudar-te, i en fi, jo recordo els últims dies del meu pare, que ell em trucava cada dia, em preguntava com estava, em donava ànims, em deia que se'n sortiria. Per tant, és una persona entranyable des del punt de vista personal, familiar, i des del punt de vista esportiu és un ídol per molta gent, òbviament.
Esmentaves ara just el Josep Maria Ententes, que també tenia una anècdota d'una etapa històrica de la Joventut Atlètica Sabadell relacionada també amb la Carme Valero.
No pensava només en ells, com dic, que era aquí, sinó pensava també en la Joventut Atlètica Sabadell. Jo recordo, perquè llavors vaig ser el president de la JAS a la meitat dels anys 80, que l'única vegada que nosaltres, que l'atletisme local, el club ha tingut una sponsorització, en aquest cas Xerox, la va buscar ella. la va buscar ella i ens la va portar al club i nosaltres ho vam reconduir en benefici del nostre atletisme.
Una avançada en el seu temps a nivell de resultats, una pionera per trobar l'esport femení on el tenim ara mateix i per tot el que comenteu, gairebé pot més la part de generositat amb aquesta altra anècdota que deia ara el Josep Maria, que no pas la de resultats esportius, tractant-se d'una doble campiona del món, tractant-se de la primera atleta espanyola que va als Jocs Olímpics, que són paraules majors.
Sí, sí, ella és evident que ella que també va córrer amb alguns altres clubs, sobretot al final de la seva carrera, però ella bàsicament era una atleta de la Jazz i el seu cor estava amb la Jazz i amb Sabadell, això és evident. Llavors, totes les oportunitats que va tenir de fer gestions, d'aconseguir esponsoritzacions, doncs ella les va fer en nom de la Jazz i pensant en les seves companyes d'equip i en tenir a la Jazz un bon equip de... en aquest cas, a l'època del Josep Maria Ententes i de Xerox, el primer equip femení de cross d'Espanya durant aquells anys, no? Que el vam tenir aquí a Sabadell gràcies a ella i a les seves companyes que vam aconseguir fitxar gràcies a l'esponsorització d'aquesta firma de Xerox, en aquest cas. Sí, sí.
Acabo, és tot massa recent, però suposo que en ment segur en el futur algun tipus d'homenatge per al final posar de relleu, no, el que ha estat aquesta figura tan històrica.
Sí, clar, jo crec que a nivell de ciutat, a nivell de la Jazz, és evident que cal recordar la seva figura i perquè val la pena tenir-la com a model, no? I com a persona que ha aportat molt a la ciutat i a l'atletisme, espanyol, català, però també sabadellenc, òbviament. Per tant, és evident que hem de veure de quina manera reconèixer tota aquesta trajectòria perquè és merescut, evidentment.
Jordi Molins, a nivell personal, familiar, de la Joventut Atlètica Sabadell, molts ànims, molta força i una abraçada. Gràcies.
Moltes gràcies. A reveure. Adéu.
I la veritat és que l'entrevista amb el Josep Maria Ententes ens servirà avui de fil conductor per anar avançant en la figura de la Carme Valero. L'escoltàvem ara parlar de la Joventut Atlètica Sabadell. També ho ha fet avui al Cafè de la Ràdio, aquí a Ràdio Sabadell, a primera hora del matí, vinculada a la Federació Catalana d'Atletisme.
La Carme Valero va ser la primera dona que es va presentar per ser presidenta de la Federació Catalana d'Atletisme. No va reixir amb el seu, però ella va mostrar ja el coratge.
Per tant, parlàvem de pionera, parlàvem d'una persona que sempre estava pensant en el món de l'atletisme també en aquest àmbit, i ara just una dona presideix l'ENS Federatiu Català i ens escolta al telèfon. Li agraïm també que atengui la trucada de Ràdio Sabadell. Mercè Rosic, què tal, com estàs?
Hola, bon dia.
La Carme va dominar les proves de mig fons, de fons i de cross de l'atletisme femení durant els 70 i els 80, millor atleta del país al segle XX. Hem parlat de la seva influència aquí a casa, a Sabadell, però és que és una figura que transcendeix molt més enllà de la ciutat.
Bé, com molt bé esteu dient i esteu recordant, la Carme va ser la nostra, diguem, la mare de l'atletisme gairebé femení espanyol. Jo recordo aquella època, jo havia competit també en aquella fase, jo soc més gran que ella, però havia pogut compartir competicions, compartir internacionalitats i compartir seleccions, i per tant el record que em queda realment és fantàstic i va deixar una empremta, és un referent. Jo diria que ha sigut el nostre gran referent de l'atletisme femení català i espanyol.
Amb què et quedes de tot el que ha fet la Carme, si haguessis de destacar alguna cosa en concret de la seva figura?
Bé, si agafem la vessant purament atlètica, que una persona sigui doble campiona del món de cross, això realment és el més espectacular, a banda que ella va ser la primera atleta olímpica. I ella explica amb els seus relats, amb les seves històries, com va ser aquells moments, no? Uns moments que la figura de la dona a l'esport i en concret l'atletisme no era massa reconeguda. Per tant, ella ja ens explica una miqueta d'anècdotes de com es va sentir, de com va dir, però va ser i va estar, I els resultats, doncs, ho diuen per si mateixos. I aleshores hi ha la vessant personal, no? La vessant de dona, la vessant de bona companya, d'una persona que després va apartar-se una miqueta del món de l'atletisme fins a molts anys, molt més tard, però que hem tingut l'oportunitat de poder coincidir en aquests últims temps, i la dona propera, amb bona companya, amable i bona persona, que també, doncs, ens ha deixat aquest altre record, no? La Carme esportista i la Carme persona.
I explicava moltes vegades anècdotes que avui en dia ens fan posar-nos les mans al cap de com era rebuda quan anava a competir a competicions femenines, quan l'esport femení estava directament mal vist, i com rebia tot tipus de comentaris, fins que després, evidentment, va acabar guanyant tot el que va guanyar i va callar moltes boques. Però, en certa manera, és que estem parlant d'una pionera que, dèiem, en àmbit geogràfic transcendeix de Sabadell. Però és que, en el tema ideològic, també trenca parets que van més enllà del món de l'esport.
Bé, com dèiem, ella va ser un referent als anys 70-80. Ella va començar el atletisme a principis dels anys 70, i per tant sí que érem dones que en aquell moment ja fèiem atletisme, entrenàvem, competíem, cadascú estàvem als nostres clubs, participàvem en campionats d'Espanya, anàvem amb seleccions, però evidentment no teníem un reconeixement com tenia en aquell moment l'atletisme masculí. I ella, que va arribar a aquest alt nivell, que va arribar a ser olímpica, que va ser campiona del món, com dèiem, dues vegades, quan anava amb la selecció no rebia el tracte, la cura, el reconeixement, l'escalfament, o inclús el suport que podien rebre en aquell moment els atletes, no? I ella això sempre ho explica amb aquest recança, amb aquest sentiment de dir, jo vaig fer molt, no? Però tot i fent molt, encara li va faltar una mica, doncs, aquest tal reconeixement de l'època, perquè estem parlant dels anys que estem parlant, estem parlant de principis dels anys 70, en plena època encara franquista. Per tant, era un altre fer atletisme. Avui, per sort, podem dir que encara que ens quedi molt i molt i molt camí a recórrer, les dones hem guanyat espai i hem guanyat terreny a la nostra presència en el món de l'esport.
I veient el que va fer a la pista amb els recursos que tenia, a vegades una es pregunta què hauria pogut fer amb els recursos que hi ha avui dia, no? Si entrenant com entrenava i havent-hi les atletes que hi havia i les hores d'entrenament i les pistes i el material, etc., era capaç de guanyar dues vegades un campionat del món de manera consecutiva, què hauria pogut fer Carme Valero si estigués al 2023 per competir, no?
Bé, no ho sé, perquè possiblement també aquella època ella va tenir la sort que, a banda de que no tingués aquest reconeixement possiblement institucional, públic, no? Ella va tenir el gran recolzament i la persona al seu costat, que va ser Pep Molins, que la va acompanyar, que la va dirigir, que la va saber portar molt bé, molt bé, molt bé, que ella va ser una noia amb unes característiques i unes condicions atlètiques, com ja s'ha demostrat al màxim, però evidentment no va tenir aquests recursos que avui tenen, no? Ni econòmics ni de suport de tot altres tipus de professionals. Però el Pep Molins, en Pau Descansi també, ella va saber portar molt bé, i ella va saber portar fins on va poder arribar, no? Què hagués pogut fer ara? Doncs suposo que el mateix o més, però amb unes altres condicions d'entorn. Avui tenim altres serveis que ens poden ajudar molt, i que ella en aquell moment, doncs, anava això, no? Amb una sabata i una espardenya, com a vegades deia, no? I sentint-se sola i sentint-se poc important, no? Tot i que realment la importància va ser fonamental.
Acabo, igual que parlàvem ara amb la Jazz, és molt d'hora per parlar d'algun reconeixement per part de la Federació Catalana, entenc.
És molt d'hora, perquè tot el que fa molta sorpresa, la Carme, per l'edat, no li tocava encara, no tocava. Aquesta mort és una mort per nosaltres prematura, però ben segur que Sabadell hi farà el seu homenatge, i la Federació Catalana d'Atletisme, l'atletisme català, també n'hi farem una altra, per descomptat.
Mercè Rosich, presidenta de la Federació Catalana d'Atletisme, gràcies per atendre'ns. Una abraçada i ànims.
Gràcies a vosaltres. Moltes gràcies.
Doncs el nom propi de Carme Valero, insisteixo, nascuda en el seu dia a Terol, però des de ben petitona, resident aquí al Vallès Occidental, aquí a Sabadell, es va forjar una llegenda, doble campiona del món de cross i una pionera de l'atletisme que aquesta matinada ens ha deixat als 68 anys. Una abraçada.
Escolta el programa quan tu vulguis, el podcast de l'Hotel Suís. We'll be right back.
Precisament continuem parlant d'atletisme en els últims minuts del programa d'avui, amb una mica de ressaca encara del dia 31 de desembre. Miquel Borràs i Àmbar Tomàs van guanyar una edició de rècord de la Cap d'Any Race. La cursa del dia 31 de desembre va superar el seu sostre de participació, comptant les diferents distàncies, tant adultes com les infantils. Es van fregar els 3.000 atletes, acomiadant el 2023, corrent pels carrers de Sabadell. Entre ells, el més ràpid va ser el sabadellenc Miquel Borràs, que hi participa des que era nen. L'atleta de la JAS va aprofitar l'absència per lesió del darrer guanyador, del Llure Esteve, que curiosament és el seu entrenador, per endur-se el gat a l'aigua a la distància de 5 quilòmetres.
Molt, molt, molt content. De veritat que portava des de setembre pensant en aquesta cursa. La porto fent des del 2015. Ara tinc 20 anys i, bueno, tots els anys he vingut i guanyar-la ha sigut impressionant. Veure com guanyaven els grans quan era petit i ara guanyo jo, pues molta il·lusió, la veritat.
Bona música de fons, amb el Toni González punxant el dia 31 de desembre sobre la mateixa línia d'arribada. Parlàvem amb ell, Borràs va aturar el crono als 15 minuts i 29 segons per davant de David Fernández. El podi femení el van formar Berta Galán en tercer lloc, Laia Cuervo en segon i Àmbar Tomàs com a primera. La corredora, ara al Futbol Club Barcelona, també del mateix grup d'entrenament que Borràs i amb el Llure Esteve com a entrenador, repetia així la victòria de l'any anterior. La sabadellenca, per tant, va fer bons els pronòstics.
Amb una cosa com aquesta, tenir la meva companya Laia i tot, no m'agrada posar-me com a favorita ni molt menys, però l'objectiu era feliç d'haver-ho aconseguit.
A la prova dels 10 quilòmetres, Laura Gómez va allargar el seu idili amb aquesta Cap d'Any Race, cinquena victòria per la triatleta sabadellenca, comptant les que s'ha adjudicat els 5 i els 10 quilòmetres. Cap altre atleta, ni masculí ni femení, n'ha guanyat tantes com ella, i això que no arribava en ple pic de forma.
Quan arriba a aquestes dates penso que he de fer una cursa pues per acabar l'any corrent, no? Que és com realment m'agrada, és l'esport que he fet des de sempre, és l'esport amb el que he crescut i despedir-lo d'aquesta manera crec que és una sort i bueno, només espero això perquè és una bona senyal per afrontar, no? una bona temporada de triatló, que és realment el que preparo. No estic en molt mala forma, però tampoc estic en bona forma. Estem en pretemporada i poder-la fer em significa molt.
Segona va ser Esther Cruz i tercera Mireia Riba. A la categoria masculina, primera victòria per Carlos Zoyo. El seu company d'equip, Abel Ortega, va fregar la remuntada, però es va quedar a un segon seu. El guanyador reconeix que es treu l'espina de l'última edició.
Tenia una mica l'espina clavada l'any passat. Vaig quedar tercer i per algun error de l'organització van donar quarts. Em vaig quedar sense el premi que vaig guanyar aquí a la pista, però bueno, avui he pogut recuperar sensacions i molt content de guanyar aquí.
Va completar el podi dels 10 quilòmetres Alberto Lao. Just abans del lliurament de premis, al podi van mantenir aquesta conversa a tres bandes. Sonarà el 2024, però encara és 2023 per res, per qüestió d'hores, amb l'entrenador i amb els dos guanyadors, gairebé no sé per qui començar. Miquel Borràs, què tal, com estàs?
Molt bé, millor, millor, que després de la cursa, ja més descansat.
Àmbar Tomàs, guanyadora, tu com et trobes?
Molt bé, ara molt bé.
I Llure Esteve, que avui ha estat el comentarista al Twitch de Ràdio Sabadell en directe i que és l'entrenador de tots dos i qui ha dit abans de començar: el meu pronòstic és que guanyaran l'un i l'altre, i ho has clavat.
Sí, de fet, quan bueno, m'hem encertat, això és molt, molt maco. I ara estava recordant l'any passat, no? L'any passat teníem aquesta mateixa entrevista, juntament amb l'Àmbar, i dèiem que era especial perquè els dos canviàvem de club. Relació atleta-entrenador i pujar al podi junts era molt bonic. De fet, era un dels objectius que teníem aquest any, revalidar el títol per tenir la mateixa foto. Al saber que jo no podia, li vaig dir al Miquel, dic, tens tota la responsabilitat del grup per tenir aquesta mateixa imatge i, de fet, és la part més maca. Vull dir, ja deixant de banda que hagin guanyat els dos, poder tenir aquesta imatge que queda dins del grup d'entrenament amb una relació que porten 6 anys compartint entrenaments els dos des de fa molt, molt temps, doncs realment és especial, és maco.
Miquel, tenies la recepta de què s'havia de fer per guanyar, perquè ho havia fet el teu entrenador abans. No sé si ara toca que el deixeble guanyi el mestre quan es recuperi de la lesió l'any que ve o no?
Bueno, això intentarem, sí, l'any que ve aviam si ve el Llure i li fotrem canya, aviam si sóc capaç de guanyar-lo.
El que passa és que avui en directe deia, hem planificat que a partir de l'Ajuntament apretarem, clar, l'any que ve no sé com anirà això de la tàctica.
Bueno, l'entrenador em coneix molt, m'ho ficarà molt complicat i potser més que aquest any, però s'intentarà, s'anirà preparat per intentar guanyar-lo.
Àmbar, en el teu cas, per rematar-ho, ja és la segona vegada que guanyes. Quina sensació diferent de l'any passat, sabent tu ja, havent-ho viscut ja, és una idea diferent o com ho has viscut avui respecte a l'any passat?
He disfrutat més l'arribada, els últims metres, l'última recta. Al tenir la gent l'he volgut disfrutar més que l'any passat, però mateixes sensacions que l'any passat han estat.
I heu de marxar cap al podi, per tant, ho remato. Explica'm, l'ambient de Sabadell, què tal?
Increïble, és únic. Però, no sé, és molt diferent als altres i t'ajuda molt a tots els quilòmetres i tots els metres, sobretot els últims al final. T'ajuda a seguir endavant.
A gaudir, saludant des del podi. Fins ara, Llorer, remata-m'ho tu. L'any que ve, què hem de fer?
Doncs bueno, l'any que ve m'agradaria estar-hi i realment córrer contra el Miquel, perquè era la idea d'aquest any, ho parlàvem des del desembre, era un frec a frec amb ell, colze amb colze. Realment havíem plantejat una carrera als dos amb una estratègia similar i de més, i no me n'amagaré, vull dir, estic molt, molt feliç per ell. Crec que porta un any espectacular i que s'ho mereix. I córrer a casa per ell és especial, perquè és de Sabadell, de tota la vida, ha competit tots els anys pel Club de Sabadell i, per tant, és com posar la cirereta al pastís, no? Tenir una victòria a casa sempre és quelcom especial.
Se't nota la cara, aquesta felicitat. A gaudir també des d'aquest altre vessant, Llorenç, i que l'any que ve sigui amb pantalons curts. Una abraçada i bon any.
Moltes gràcies.
D'aquesta forma, gairebé arribem a les dues, per cert, confirmada la llista de 18 de Jordi Rivera, en concret pel torneig internacional que es durà a terme coincidint amb Reis a Granollers, però també per l'europeu. Els tres sabadellencs hi són. En parlarem amb més profunditat aquesta setmana, però tant l'extrem dret del Barça, Aleix Gómez, com l'esquerra de l'Stuttgart, Dani Fernández, i el central del PUC, Ian Tarrafeta, formen part de la llista definitiva de la selecció espanyola d'handbol masculí. Demà parlarem del 2024 que ens espera a nivell olímpic amb les possibilitats dels sabadellencs d'anar a París i, entre altres coses, estarem pendents de la roda de premsa en directe d'Òscar Cano, de l'entrenador del Centre d'Esport Sabadell, que l'endemà, dijous, s'enfrontarà al Tarazona. Que passeu un molt bon dimarts, especialment la Beatriz Aguilar, el control de so, que és el seu aniversari. Que vagi molt bé, adeu-siau, abraçada.
Hotel Suisse.